El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Pareu bé l'orella perquè avui us volem parlar d'un cas molt positiu, d'un cas fins i tot d'èxit. És el cas de la Jèssica Materín, 31 anys, pateix fibrosi quística i està embarassada de 30 setmanes. Un embaràs que fa anys hauria estat tractat com alt risc amb una alta probabilitat de complicacions, però que ha passat sense cap d'aquestes incidències per efecte del Caftrio, un nou medicament que no només millora la qualitat i l'esperança de vida dels pacients, sinó que també incideix positivament en la seva fertilitat. Descobrim aquest cas conversant amb el doctor Òscar Asensio, responsable de la unitat de fibrosi quística de l'Hospital de Sabadell, president de l'Associació Espanyola, de la Societat Espanyola de Fibrosi Quística. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia, encantat.
Comencem pel principi, doctor, per aquells qui no ho dominin. Exactament quan parlem de fibrosi quística, de què estem parlant?
Bueno, és una malaltia hereditària, la més freqüent a la raça caucàsica i que en principi encara no té cura i que fins fa uns anys era una condicionava doncs, una mortalitat molt, molt elevada. Vull dir, fa el mig segle abans es morien entre els 5 i els 10 anys els pacients amb fibrosi quística. En aquests darrers anys doncs, la mortalitat i la morbilitat de la malaltia ha millorat cada vegada més i és una malaltia que afecta tot l'organisme. Fonamentalment els que condicionen més problemes són l'aparell respiratori i l'aparell digestiu. Per això l'afecta tot l'organisme, doncs és un equip multidisciplinar el que atenem els pacients i entre els òrgans que afecta doncs, també és el tema de la fertilitat doncs, que tenen reduïda els pacients amb fibrosi quística. En aquests últims anys han aparegut per primer cop uns tractaments que corregeixen el defecte bàsic que condiciona el gen alterat, que no es fabriqui una proteïna adequadament, doncs uns tractaments que corregeixen aquesta proteïna. I realment el canvi ha sigut substancial des del punt de vista clínic dels pacients, que és el que es buscava des del punt de vista respiratori, sobretot, i també digestiu. Però després, en vida real, ja el fàrmac utilitzant-se en vida real, hem pogut observar altres millores que d'alguna manera pues, també han millorat moltíssim la capacitat de poder formar famílies, de tindre fills més fàcilment i de millorar la seva qualitat de vida, l'activitat física, l'esport. Bé, ha sigut un canvi radical. Algunes de les troballes han sigut una mica inesperades, però que després de ja 3 anys que s'està utilitzant als Estats Units i un any i pico aquí a Espanya, doncs comencem observant els pacients. No? I entre els aspectes doncs, així, doncs, que d'alguna manera més ens han cridat l'atenció doncs és l'augment de la fertilitat de les dones afectades, que d'alguna manera doncs, possibilita doncs, que puguin tindre fills i, a més, doncs, assegura que l'embaràs no sigui tant de risc com abans, que d'alguna manera la persona amb fibrosi quística tenia un dilema en si que intentar quedar-se embarassada, encara que fossin fertilitzacions in vitro o perquè era sempre difícil, etc., o no, perquè la seva malaltia podia empitjorar de forma important durant l'embaràs. I ens doncs, tenien un dilema molt important. A vegades no tiraven endavant l'embaràs, a vegades l'embaràs els condicionava un empitjorament clínic molt important en el pacient. I això doncs, ha canviat. No? I hem tingut la sort de que la Jèssica, una noia que portem aquí al taulí des de que era petita, pues, amb moltes ganes de ser mare, pues, finalment ho ha pogut aconseguir, està a punt d'arribar al final de l'embaràs i de moment tot ha anat bé.
Deixi'm que la saludi. Jèssica Materín, molt bon dia, gràcies per atendre'ns a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, gràcies.
Com va ser el teu cas? És a dir, en quin punt vas decidir que volies ser mare i en quina situació et trobaves, no?, quan vas prendre aquesta decisió?
Doncs jo vaig començar amb l'estudi, a la prova pilot, i bueno, el meu estat de salut clínic va millorar molt, i llavors parlant amb la meva parella, com nosaltres teníem moltes ganes de tindre un fill, doncs vam decidir parar l'estudi per poder ser pares, però no vam tindre èxit. Mm-hmm. Llavors, al cap d'un temps, de fer in vitro, de veure que no hi havia resultat, doncs vaig pensar, doncs tornaré a l'estudi a veure si així podríem ser pares, i sí, sí, va ser tot un èxit.
Perquè en cap cas estava contraindicat, és a dir, tu vas decidir deixar l'estudi per ser mare sense saber que no podries ser mare mantenint la medicació, entenc.
Clar, perquè al principi no hi havia estudis que confirmessin que la medicació era compatible amb l'embaràs. Llavors em feia por que el nen o la nena pogués tindre algun efecte secundari. Però un cop vam començar, ja parlant amb el doctor, ens va dir que no hi havia fins ara cap contraindicació, que s'estaven fent estudis i que això ja era decisió nostra, però que en principi no hi havia cap problema. I un cop jo vaig quedar embarassada, ja van confirmar que no hi havia cap problema i tot molt bé.
Uh-huh. I l'embaràs ha anat tot bé?
Sí, sí, sí. Ara ja estic a la setmana 35, el nen està perfecte i jo encara millor.
I, per tant, entenc que la teva qualitat de vida ha canviat radicalment, no?, amb l'entrada sí, sí, sí. En aquest estudi i amb aquest medicament.
Sí, pensa que jo abans portava nebulitzadors durant tot el dia, feia tres cops al dia, pràcticament depenia d'una màquina, a part de la resta de medicacions. Llavors, al començar a aprendre com la meva capacitat respiratòria va millorar, vaig començar a prescindir d'aquests antibiòtics crònics.
Uh-huh. És a dir, que ara pots fer vida normal.
Sí, 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 estic fent vida normal. Sí que és cert que jo igualment mantinc la meva rutina de cada 15 dies anar a l'hospital perquè els controls no els pots deixar, però ja no depèn de tota la medicació que abans prenia.
Això és un canvi de vida radical, entenc, no?
Moltíssim. Abans era molt dependent de la medicació i ara no.
Sí, doctor, entenc que escoltar-la, no?, veure aquest canvi tan radical en la qualitat de vida d'un pacient és el millor que pot passar, no?, en casos com aquests.
Pues sí, no, la veritat és que hi ha poques ocasions a la vida d'un professional que tinguis l'oportunitat de, amb una malaltia crònica fatal com és la fibrosi quística, poder oferir un tractament que tingui un canvi tan, tan espectacular en la vida dels pacients. I realment doncs molts professionals no han tingut aquesta sort i ens ha tocat a nosaltres i la veritat és que ha sigut molt emocionant. Vull dir, molta gent pues plorant quan aconseguíem que els medicaments arribessin aquí a Espanya, que també va costar lo suyo, i la gent molt emocionada, i realment és que molta gent et diu pues, que és com si haguessin tornat a néixer, no?, amb el nou tractament. I bueno, això et fa d'alguna manera sentir un privilegiat el poder actuar i ajudar la gent d'aquesta manera.
Per tant, entenc que a partir d'ara el tractament d'aquesta fibrosi quística canvia de forma radical. És a dir, la visió, primer per començar, al principi ens deia fa mig segle es morien entre els 5 i els 10 anys de vida. Sí. Estem parlant amb una noia amb 31 anys, per tant, sí. El canvi ja fins aquí és notori, no? Un sí. Increment de l'esperança sí. De vida important. Però si a més va vinculat aquest increment i aquesta millora tan dràstica de la qualitat de vida, entenc que ja fantàstic,
sí.
No, doctor?
Aquest tractament ens assegura pràcticament que el pacient, la persona que tingui fibrosi quística, si comença precoçment amb la seva utilització, estem encara tirant cap avall en les edats, ara es pot donar a partir dels 12 o dels 6 anys, depenent del fàrmac, però estem buscant la manera de poder-ho administrar des del naixement, des del quan es diagnostica pel cribat neonatal. No esperem que aquests pacients es morin per la fibrosi quística. L'únic és que és un tractament que tindran que fer de per vida, a l'espera de que properament, probablement a mig termini, tinguem tractaments realment curatius. La malaltia de la fibrosi quística té un nivell d'investigació i de suport i les fundacions i les federacions de pacients estan molt implicades i realment és d'esperar que a mig termini tinguem tractaments que puguin curar, però les persones amb fibrosi quística amb aquests nous tractaments, que no són totes, perquè aquests tractaments estan indicats per un 70% dels pacients que tenen fibrosi quística, els que puguin beneficiar-se d'aquests tractaments, la seva estança de vida doncs és una estança de vida pràcticament normal. Pensem, perquè encara no tenim prou anys per veure-ho, però la impressió és que està disminuint la mortalitat, augmentant la supervivència, pràcticament desapareixent la necessitat de trasplants pulmonars. Vol dir que els nanos i els adults pues, tenen una activitat esportiva, professional, familiar, però és pràcticament normal, no?
Ah, Jessica, et torno a tenir per aquí, oi?
Sí.
Dic que el doctor deia que a molts pacients diuen que és pràcticament com si haguessin tornat a néixer. Tu et sents així, amb aquesta nova medicació?
Sí. Jo abans, el que era l'esforç físic o anar al gimnàs, o tot això em costava molt, i després de prendre la medicació és com una meravella.
Clar, entenc, fins i tot en la vida normal, no? En el sortir a passejar, en el anar a caminar, en tot això sí. T'ho deus notar, no?
Sí.
I ara, amb tot això, entenc que pots fer plans de futur amb tota la tranquil·litat del món, no? Que suposo que al llarg de la teva vida deu haver estat molt dur, no? Això, no saber quin era el futur a l'horitzó.
Sí, la veritat és que, bueno, és una cosa que no t'arribes a plantejar, no? Perquè penses, bueno, vaig fent el dia a dia i el que tingui que vindre, ja vindrà. Però, clar, ara estan així... I també tenir una parella que et recolza, que està amb tu, doncs és perfecte i pots fer plans de futur i pensar, doncs mira, tens fills i segurament ja veuré els meus nets, que potser això abans no t'ho plantejaves.
Clar, és un canvi de vida radical, no? També d'estat d'ànim i de salut mental, no?
Sí.
Jessica, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat el teu testimoni avui a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Doctor, em deia que de la fibrosi quística és una malaltia de la que s'està investigant molt. Com és que hem centrat molt la investigació en aquesta patologia? Sort que ha passat, però vull dir, què ha passat perquè ens haguem centrat molt?
És una malaltia minoritària i que d'alguna manera, en general, aquest tipus de malalties sempre han estat una miqueta abandonades, però el col·lectiu de familiars... junt amb conjunció amb les societats científiques i en aquest cas amb la indústria farmacèutica i l'administració han fet possible anant junts avançar molt més ràpidament. Tant la Societat Europea de Fibrosi Quística com la Cystic Fibrosis Foundation americana doncs, treballen molt en equip, no va cadascú pel seu compte com a vegades passa amb altres malalties. I això ha fet que pues, hi hagi pues, una molt bona connexió entre pacients, indústria farmacèutica, administració, tot per anar junts a buscar solucions i el més ràpidament possible per una malaltia que és degenerativa i que dia que passa dia empitjora si no fas un tractament calafrènic, com finalment hem aconseguit. Ara estem treballant per aconseguir el tractament per aquest 30% de pacients que encara els hi falta aconseguir-la i també buscant un tractament que finalment sigui curatiu, no? Que encara ens falta, però el pas ha sigut de gegant el que hem fet en aquests últims 5-10 anys.
Què els hi passa a aquest 30% de pacients que no poden entrar o que no poden fer ús d'aquesta medicació? Quina contraindicació hi ha?
Bueno, no, és que el tractament que tenim disponible és un tractament que funciona amb algunes... tipus de mutacions que només tenen un 70% de la població del sud d'Europa i en el nostre territori igual. Als Estats Units, per exemple, o els països anglosaxons o al nord d'Europa, el 90% dels pacients tenen aquesta mutació, però aquí en el sud d'Europa tenim més barreja genètica i només un 70% tenen les mutacions en les quals aquest tractament actua i corregeix l'efecte. De moment tenen aquest tractament i el que estem d'alguna manera treballant durament és per poder-los oferir en un futur no massa llunyà també un tractament en aquests pacients. Mentrestant doncs tenim tot el que estàvem fent fins ara que ens ha donat molts fruits perquè havíem passat això d'unes supervivències de 4 o 5 anys les supervivències de 40 anys abans dels nous moduladors tan efectius que ara tenim, no? El tractament simptomàtic, el tractament d'alguna manera de les complicacions que els hi condiciona la malaltia també ajuda. El fet del cribat neonatal que vam instaurar aquí a Catalunya el 1999, el fet que hi hagin unitats multidisciplinars de referència, com és el del Taulí, que ha estat declarat unitat de referència d'excel·lència a nivell estatal espanyol. També la XUEC de minoritària també se'ns ha donat per la fibrosi quística aquí al Taulí. Pues, bueno, totes aquestes coses han ajudat a que els equips multidisciplinars en què participen pues, des del laboratori a pneumòlegs d'adults, pediàtrics, gastros, psicòlegs, gestores de casos, treballadors socials, nutricionistes, en fi, un grup molt ampli de persones pues, ens hem pogut dedicar a ajudar a aquestes persones i estem pues, amb molta esperança de que efectivament això pugui arribar algun dia que ho acabem de curar, però de moment estem disfrutant dels resultats excel·lents d'aquest nou tractament.
Perquè, per tant, entenem que tots els pacients que se'ls està oferint aquest medicament estan reaccionant de forma correcta.
Sí, la veritat és que és un medicament que es dona per via oral, que té molts pocs efectes secundaris i que majoritàriament, el 99,9% dels casos, els hi condiciona una millora clínica, alguns més i alguns menys. Com és una malaltia degenerativa, si aquest tractament el comences quan portes molts anys amb la malaltia, doncs té menys recorregut de benefici, perquè hi ha seqüeles una mica irreversibles. Per això l'interès de poder-lo començar el més aviat possible, i en això estem treballant, per exemple, que aquí en Espanya l'Agència Espanyola del Medicament i de Productes Sanitaris ens accepti el més aviat possible el poder començar abans dels 2 anys amb aquests tractaments, perquè d'alguna manera t'estalvies seqüeles que ja no t'hi puguin tirar enrere, no? Perquè si no ja no es condicionaran aquestes seqüeles i els nanos i les persones que tinguin fibrosis quística no tindran cap limitació per fer una vida completa a la seva vida. El cert és que estem tenint més problemes psicològics dels que ens imaginàvem de lo bé que estan, perquè clar, moltes persones amb fibrosi quística no s'havien plantejat un futur, ni a vegades ni en parella, ni de poder tindre fills, ni de poder pues, fer una vida completa, no? I ara, de cop i volta, amb aquest nou medicament, els hi té que canviar tot, no? I tenen de fer replantejaments de tot tipus. I a vegades també el fet de trobar-se també després d'anys de sofriment i tal, pues, també els hi condiciona un pànic a poder tornar enrere i tal, que necessiten pues, a vegades més suport psicològic i tal que no abans, inclús. Totes les situacions de canvi condicionen pues, un estrès, i aquest estrès es té que anar modulant, i ara pues, bueno, estem supercontents i adaptant-nos a les noves circumstàncies que faran que probablement el control, el seguiment i el tractament d'aquests pacients vagi canviant en aquests pròxims anys, disminuint-se les necessitats de controls, de tractaments antibiòtics. Tindrem que reescriure segurament aquesta malaltia en els llibres de medicina, perquè probablement amb aquests nous tractaments serà un altre tipus de malaltia.
Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Reescriure una malaltia vol dir haver fet un canvi molt dràstic, no? Entenc, en l'àmbit mèdic, és el que ens explicava, no? Això que molts professionals probablement no ho poden viure al llarg de la seva carrera, no?
Efectivament.
Doctor, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per haver-nos explicat aquesta experiència, aquest cas, doncs, amb aquest avanç tan important, i haver pogut repassar també el cas de la Jèssica, que moltes vegades expliquem al programa quan li pots posar rostre humà a una situació l'entens molt millor. Gràcies, que vagi molt bé, que tingui un bon cap de setmana.
Gràcies, i enhorabona pel programa, i bueno, donar bones notícies de tant en tant també va bé.
S'agraeix.
És una gran notícia. Moltes gràcies.
S'agraeix. En donem poques de bones notícies, per desgràcia,
sí,
darrerament.
Per això.
Que vagi molt bé, que tingui un bon cap de setmana.
Gràcies, adéu.
Doncs hem explicat aquest cas, d'aquest gran avenç mèdic, que implica doncs, aquesta elevada supervivència també en aquesta malaltia com és la fibrosi quística, amb totes les complicacions derivades de salut que ha tingut aquesta patologia al llarg de la història. Aquest reescriure la malaltia que ens explicava el doctor Asensio, que segurament és el resum principal d'aquesta conversa que hem mantingut en els últims 20 minuts. El que farem ara és fer una petita pausa per la publicitat, a la tornada seure tertulians a l'estudi i repassar l'actualitat del dia.